Avui al Festa Festa tenim un convidat que doncs, ens fa molta il·lusió d'entrevistar perquè sempre parlem de terminologies i de coses, de ciències, i a vegades no sabem ben bé del que parlem. Avui tenim en el Festa Festa el director del Museu Etnològic de Barcelona. Ell és en Josep Forner. Josep, què tal? Bon dia i bona hora.
Bon dia a tothom.
Hi ha diversos motius pels que volem parlar amb en Pep Fornés, però voldríem començar, si et sembla, posant-nos una mica en situació. Quan parlem d'etnologia, per la gent que no hi estigui avesada, de què estem parlant?
Estem parlant de cultura, estem parlant de la cultura de la gent, de la cultura dels humans. Parlem d'una ciència que en el món anglosaxó se'n diria normalment antropologia, en el món francòfon es diria etnologia, i nosaltres en podem dir de les dues maneres. A Catalunya se'n diu tant etnologia com antropologia. De fet, és una mena de sociologia comparativa. Es basa en la comparació entre les cultures dels pobles i veure quins trets en comú poden tenir. Bàsicament, per dir-ho ràpidament.
I aleshores, en un museu etnològic, què hi podem trobar?
En un museu etnològic la gent hi va a buscar respostes a moltes preguntes, però el normal que trobi és objectes. Quins objectes troba en un museu etnològic o d'etnologia la gent que hi va? Doncs troba objectes de la vida quotidiana de la gent. Pots trobar des d'un raspall fins a un cistell, fins a una cosa extraordinària de la vida quotidiana, com pot ser doncs, una capelleta d'un sant, o pot ser doncs, una imatge d'una verge. O sigui, hi ha objectes religiosos, evidentment, però que han ressemantitzat el seu significat un cop han estat en el museu. Quan un objecte entra en un museu, deixa de ser el que és. Passa a ser una peça de museu. Deixa de ser una palangana, per exemple. Ara és un objecte que intenta explicar la forma de vida normal de la gent senzilla.
En el Museu Etnològic a Barcelona, en el Parc de Montjuïc, hi podreu trobar també diferents exposicions, algunes de residents, podríem dir, altres de temporals. La que ens ocupa i hem anunciat també aquí en el Festa Festa abastament és aquesta de la Patum i altres patrimonis que la teniu des de finals de maig, no? I sense data de finalització, en principi.
En principi l'hem de tenir fins a final d'aquest any, això segur, perquè després entrem en un procés de transformació del museu que ja t'explicaré si hi ha temps. Però en principi l'exposició respon a un interès, jo l'he deixat una mica pel final d'una etapa important, perquè és molt el que em toca directament. Jo sóc especialista com a antropòleg, sobretot en temes festius i en cultura urbana. I llavors, doncs, això ho he volgut deixar com una exposició que tenia molts noms, construir la festa, les arts de l'efímer, molts noms ha tingut. Però bàsicament intentàvem explicar la festa vista pel darrere, no la festa que la gent vol veure en una plaça. Si la gent vol festa, que vagi a plaça, que vagi a carrer, que és el que ha de fer. Quan vas a un museu, vols veure una explicació diferent del que estàs acostumat a veure. Vols veure més enllà. Aquesta mirada íntima de la festa és la que es presenta en aquesta exposició, que finalment s'ha dit La Patum i altres patrimonis com a titular. Per què? Perquè vam tenir l'oferiment amb la gent del patronat de la Patum de Berga, la Casa de la Patum i l'Ajuntament de la ciutat de Berga, de poder tenir i disposar d'uns materials gairebé inèdits. Són indumentària festiva de la festa de la Patum de Berga, patrimoni mundial, que s'han vist molt poc. Alguns són del segle XIX i de principis del segle XX. Vestits de gegants, vestits de nans, vestits de diables, els plens, el vestit de la guita. Estem parlant de materials fora d'ús. La corona de l'àliga de Berga, de la Patum, l'àliga que duia en el seu dia una corona reial, que va ser esclafada en temps de revolta quan la República, després una corona que van reproduir els que van guanyar la guerra, després una altra vegada, no és la corona que gasta avui l'àliga de la Patum, un dels elements més solemnes de la festa. Per exemple, curiositats com aquestes es poden veure en aquesta exposició. Per què ho fem, això? El Museu Etnològic de Barcelona tenim molt clar que som un museu de la capital de Catalunya. És un museu que està al servei de tot el territori, no només de la ciutat de Barcelona. Llavors, el fet d'arribar a Berga i tenir relacions amb Berga, per exemple, passar-li fotografies històriques que tenim de Patum, que la gent de Berga no coneixia, perquè estaven tancades en pany i clau en un museu, vull dir, fer-li còpies i poder ser vistes i ser posseïdes patrimonialment, col·lectivament, per la gent de la ciutat de Berga, penso que era un acte de justícia. Llavors, doncs, en aquests moments tenen fotografies del Museu Etnològic de Barcelona dels anys 40, una patum inèdita, una patum preciosa, la del temps de Joan Amades, quan Joan Amades era conservador del Museu Etnològic, no? del Museu d'Indústries, Arts i Tradicions Populars del Poble Espanyol, que és un dels museus que han conformat l'actual Museu Etnològic de Barcelona. És una institució amb més de 60 anys d'història, us podeu imaginar. Doncs aquesta relació estreta, absolutament franca i de tu a tu amb el territori, ha permès que la gent de Berga digui: aquí teniu els vestits de patum, ensenyeu-los a Barcelona, perquè després, quan tornin a Berga, tornin en el pits i que la gent els hagi pogut fer reverència. És aquella reverència que a vegades inspiren les peces de museu. La festa és patrimoni i, per tant, la patum és patrimoni de tota la humanitat i, com a tal, està presentada amb tota dignitat a la ciutat de Barcelona, al Museu de la Capital.
És una manera d'explicar-ho molt atractiva. La veritat és que no l'hem pogut anar a visitar i en tenim ja moltes ganes, perquè realment hi podem sentir amb les teves paraules coses molt i molt interessants. Evidentment no podem ara explicar tot el museu, però sí que podem donar també l'oportunitat que ens expliquis alguna altra de les coses que es poden veure actualment en el museu, a grans trets.
A veure, dintre de l'exposició aquesta tenim els trons de la tronada de Reus. Reus té a la plaça del Mercadal, el dia de Sant Pere, una tronada que fa tremolar les pedres. És una festa patrimonial, no és encara patrimoni de la humanitat, però també està al museu i estem orgullosos d'haver pogut servir a tot el territori. Tenim una cosa mai no vista, un castell de focs a punt d'esclatar. Pirotècnia igual, de Canyelles, que tenen la fàbrica allà a Canyelles, fa temps que intenta fer un museu de la pirotècnia, un centre d'interpretació o alguna cosa que la gent pugui anar a visitar. Doncs a través també del Museu Etnològic de Barcelona, igual com hem fet amb els bergadans, també ho hem fet amb la gent de la pirotècnia igual, poder tenir un material lliure de pólvora, evidentment no té ni un gram de pólvora, que passa que la gent que ho visita a vegades i s'impressiona, perquè veus, t'imagina't que per la normativa vigent has d'estar a 30 metres de l'últim petard per poder tenir la distància de seguretat que segons la normativa d'indústria de la Generalitat de Catalunya autoritza poder disparar un castell de focs. Doncs en aquest cas ho tindràs a mig metre de distància si vens al museu. Jesús, de debò, és digne de veure una carcassa de 300 mil·límetres a punt d'esclatar davant dels teus nassos.
Això de la tronada de Reus, m'estàs dient que la teniu allà, però no la feu pas sonar, sinó, malgrat on esteu situats, tindríeu problemes amb els veïns.
Hem tingut la sort i el privilegi de tenir bona amistat amb els amics de Carrutxo, amb en Salvador Palomar, i amb tota la gent de l'Institut Municipal de Museus de Reus i de la gent de l'Ajuntament de Reus, que ens han cedit durant un temps uns mascles de la tronada, mascles de ferro d'aquells de fundició, dels antics morteretes, que en deien, aquells ginys pirotècnics militars. O sigui, tenim una mica la història de la pirotècnia, des d'una falla de Durro recol·lectada per Ramon Violent i Simorra l'any 48, els trons o mascles de la tronada de Reus, uns quants, i alguna filmació de l'any 1929, que la tenen també a Reus, al museu, i que ens l'han cedida perquè la podem presentar. És una forma, diguéssim, de tenir una finestra de Reus també a Barcelona. Com això, evidentment, el públic que visita el museu pot visitar les meravelles del continent americà amb tots els objectes precolombins i objectes d'artesania de diversos pobles americans, i una representació molt interessant de les obres mestres de lo que seria la cultura de la Vall del Sèpic de Papua Nova Guinea.
Parlem, si et sembla, també d'aquesta remodelació de la que ens parlaves fa un moment. Fes-nos en 5 cèntims.
A veure, el mes de gener de l'any 2012 tancarem per obres, senzillament. Tenim la gran sort i privilegi també d'haver pogut arribar a un acord amb la propietària de la col·lecció Folk. Albert Folk va ser un dels pares fundadors del Museu Etnològic de Barcelona, perquè va ser gràcies a ell que es van fer molts dels viatges d'exploració i de recol·lecció de materials arreu del món. Àsia, Àfrica, Amèrica, vull dir, es va viatjar a molts llocs del món a recol·lectar. O sigui, és una mica la ciència catalana, l'antropologia catalana, va viatjar, els científics i les científiques, que també n'hi havia, com Saferina Mil i d'altres moltes, viatjaven pel món recol·lectant objectes i interpretant les cultures d'arreu del món des d'una perspectiva de la ciència de la gent de Catalunya. Això és una cosa que ens ha d'enorgullir, és com ho van fer en el seu dia els britànics, com ho van fer els francesos, els anglesos, doncs mira, els catalans també ho hem fet. També ho van fer als anys 40, als anys 50, als anys 70, aquesta gent, August Panyella, Albert Folch, Eudald Serra, Saferina Mil, van viatjar pel món a recol·lectar materials preciosos. A través, de vegades, de gent catalana, com el missioner d'Argentona, Xavier Vergés, que va obrir les portes justament a Papua Nova Guinea, a la gent que tant s'estimava a ell. I avui en dia podria mirar-ho des d'una perspectiva crítica, però hem de reconèixer qui hi ha al darrere de cadascun dels patrimonis que han pogut recol·lectar els catalans. I, a més, aquests patrimonis no han estat fruit de cap expoli, sinó que van ser, en el seu dia, adquirits legalment. Vull dir que es va anar a comprar materials artesanals arreu del món. Per exemple, al Japó. La col·lecció japonesa del Museu Etnològic és una de les més importants d'Europa, així com la col·lecció de pintura sobre escorça dels indígenes australians.
És realment interessantíssim tot el que ens expliques i, com t'he dit abans, ens donen moltes ganes de poder visitar ben aviat aquest Museu Etnològic, que hem de recordar que està al Parc de Montjuïc, al Passeig de Santa Madrona, 16 i 22, que l'entrada és gratuïta, és així?
Sí, en aquests moments, com que estem en procés de començar a remodelar, doncs hem decidit, i així s'ha acordat des de les autoritats municipals de Barcelona, que el museu sigui d'entrada gratuïta fins que tornem a obrir-ho, perquè ja et dic, el 2012 tindrem una llarga temporada de tancament per obres.
Però tots aquells que no vulguin aprofitar, que seran pocs, suposo, perquè val la pena fer-ho, aquesta gratuïtat momentània de l'etnològic, i després, quan s'hagi de pagar, quan hagin remodelat, encara valdrà més la pena anar-hi, també tindran una altra oportunitat per conèixer una mica l'etnològic amb una iniciativa una mica pionera, em fa la feta, que estem endegant precisament la gent del Museu Etnològic i el Festa Festa. Es tracta de portar l'etnològic a la ràdio i a internet i de conèixer alguns objectes d'aquests tan interessants que ens parlava en Pep Fornés. Pep, què serà aquesta història que estem engegant? Explica'ns-la tu.
Això és una cosa, és una iniciativa realment, com tu dius, novedosa. El mitjà radiofònic descriptiu per excel·lència fa a vegades imaginar coses que no veus. És fantàstic fins i tot per la gent que no hi veu, que està acostumada justament a sentir des de dintre, des de molt a dintre l'objecte. Nosaltres hem fet a vegades alguna activitat així en aquest sentit, sentir l'objecte, tocar l'objecte. I d'alguna manera el company Gustau Moles, museògraf des de fa molts i molts anys que s'estima molt la seva professió, és un gran professional, el company Moles, radiarà directament una descripció d'alguns objectes significativament curiosos del Museu Etnològic de Barcelona. Des d'una mena d'objecte estrany, que és, diguéssim, l'últim vestigi del que en queda de l'incendi primer del Liceu, fins a, què et diria jo, un petit pinyol, xiulet, reclam d'ocell. Coses que a vegades poden semblar molt senzilles, però són realment curioses. Narrades i descrites per una persona experta en museografia des de fa molt i molt temps, un museòleg, tenen una especial significació. A més, es nota que en Gustau Moles transmet una passió especial d'il·lusió per la seva professió i la seva feina. Jo penso que, vist de primera mà, sentit, i més mai millor dit, sentit, no només escoltat, sentit per la ràdio, serà un museu realment virtual, molt interessant de conèixer.
Doncs aquí teniu una de les primícies que us volíem anunciar avui, perquè a partir de la setmana després de Sant Joan, el Festa Festa iniciarà la temporada d'estiu i en aquesta temporada hi tindrem aquests espais del Museu Etnològic, la possibilitat de visitar el Museu Etnològic per la ràdio, pel Festa Festa. Pep Fornés, moltes gràcies per atendre els nostres micròfons. No sé si vols afegir encara alguna altra cosa.
Que tingueu un bon estiu i unes bones festes de Sant Joan i de Sant Pere, i aprofiteu, si teniu ganes de festejar-ho d'una altra manera, venint cap al Museu Etnològic, que és casa vostra.
Doncs moltes gràcies i fins la propera.
Gràcies.